A continuació, escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Passa la tempesta i tot es va ordenant. Viure sense pressa, viure cada instant. No tens res a perdre, tot està al teu cap. I si la lluna s'il·lumina, la tristor es va desmuntant. Digue'm quan, quan, quan.
En el meu cas, gaudir d'una panxa d'embarassada va ser tot un regal. Em sentia amb força, capaç, valenta i amb una energia infinita. Tenia la pell radiant, el cabell brillant i un estat d'ànim alegre i positiu. De fet, quan remiro alguna foto, no semblo ni jo. Mai havia estat tan feliç i és que em sentia plena, infinita i portadora d'un tresor molt gran. Que l'orgull de portar-lo m'encoratjava per tot. Havia treballat durant 8 anys com a infermera de pediatria fent revisions al CAP i em sabia la teoria a la perfecció. Havia vist molts nounats i molts nadons créixer i em sentia segura per portar una vida al món. He de dir que aquesta seguretat probablement va estar condicionada per un torrent hormonal endorfínic secundari a la gestació, que vivia esplèndida i en plenitud màxima. Esteu escoltant el podcast de Salut i Bons Hàbits que aposta per fer cultura de salut, solera de coneixement i persones autònomes i capaces de decidir. Desfem mites, construïm ponts, generem nous camins i noves formes d'entendre la salut des de la ciutat que cura, avui, una bomba de programa. Veritats que fan mal, però necessàries per seguir endavant, més forts i més lliures. Avui, maternitats conscients. Tot estava previst i tot anava bé fins que una irregularitat en el batec del nadó va fer que haguéssim de canviar l'hospital on teníem pensat tenir un part respectuós per un suposadament més ben equipat i amic dels nens. Malauradament, l'experiència no va ser ni respectuosa, ni amable, ni amiga dels nens, ni de les mares. I les ferides que va provocar, la violència obstètrica i el maltracte en la meva ànima encara el curo ara. Clar que sí, el teu nadó i tu esteu bé, tot s'hi val. I cal que donis les gràcies i et mostris agraïda al sistema. Potser, amb una mica de sort, oblidaràs amb el temps, com fan totes les mares. Us heu preguntat per què sovint les mares no recorden detalls dels primers anys de vida? Diuen que la intensitat del moment de la criança requereix tanta atenció que el propi esgotament i la velocitat de creixement fa que una etapa esborri l'anterior i que no tinguis memòria per recordar-ho tot. És molt possible que això sigui així, en part, en part. L'altra part que ho explicaria seria que la vivència és tan intensa i de vegades dolorosa que per sobreviure la dona necessita passar pàgina. I direu, sobreviure a què? I seguirem comptant. Sí, la infància és l'època més meravellosa que pots viure i és un regal. I sí, és tot això, és un regal, és una etapa meravellosa, però també és una illa de soledat, de patiment i d'abandonament en què la dona ha de superar tants obstacles a nivell psíquic i mental que si no té el suport necessari, la criança pot convertir-se en una presó. De res serveixen els cursos preparts que ensenyen a respirar i a fer un pla de part o a fer anar una pilota, quan en realitat haurien de ser cursos que et preparin pels 365 dies més intensos de la teva vida que t'esperen des del moment en què neix el nadó, per no parlar dels que seguiran després.
Pot ser que ho donguis tot i no ho aconsegueixis, que et quedis sense forces i que no se't compleixi, Pot ser que t'arrosseguis, que vagis fent el cuc. Pot ser que ploguin pedres, que et facin marxar lluny. Vine a buscar-me on vulguis, que ho estaré esperant.
A nivell informatiu trobem molta informació sobre com ha de ser una alimentació saludable, si vegana, si baby led weaning, si mètode cangur, que la lactància, que el bésame mucho... I ara bé, a part de la Laura Gutman, qui ha tingut valor d'escriure sobre la maternitat real? I tot el daltabaix que això provoca? Qui escriu, qui parla sobre el que li passarà a la mare a nivell mental, a nivell físic? La seva parella... Ho sap? Sap què passarà, què es trobarà? Vull dir, amb això, que si has de ser mare, et tocarà viure una catàstrofe i tot serà fosc. No, 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 per descomptat que no. Però de la mateixa manera que quan t'intervenen, t'informen de les possibles complicacions, com a infermera em sento amb el deure d'informar i posar paraules al que et pot passar, al que pots arribar a sentir, de com pots arribar a reaccionar davant determinades situacions que la maternitat comporta. I tot i així, la teva experiència serà única, diferent, però el fet és que conèixer, encara que no sigui bonic, et farà lliure, perquè tenir la informació des d'experiències viscudes d'altres persones o d'altres professionals t'aportarà solucions, t'ajudarà a demanar ajuda, quan puguis, quan sentis que estàs entrant en un túnel fosc i no quan ja no vegis la sortida. La maternitat és una tremenda aventura que no et pots perdre. Això sí, cal que vagis ben equipada pels imprevistos i et facis una bona motxilla. Ara bé, quina és la realitat? Que quan ha nascut la joia de la corona, la brillantor de la mateixa és tan gran que eclipsa tot el que l'envolta, inclosa la mare. L'essència que desprèn un nou nat és tan gran, és tan màgica i tan meravellosa que, com diu la meva parella, els fan amb aquella olor trampa que se't queda clavada al cervell i crea addicció estar al seu costat. I sí, els seus encants són tants que omplen de llum i de vida allà on estan. I això és així, sens dubte. I això és així perquè és la vida i és el miracle de l'existència humana.
És tot el que ens va omplint, pot entrar la llum. Quan et fas ferides...
Però he d'explicar que aquesta olor dolça de vainilla amb sucre comporta uns cuidatges inicials i un procés d'atenció molt gran durant els primers 3 anys de vida. Ah, que havíeu sentit que era el primer mes? Que el pitjor eren els primers 40 dies? Em sap greu. Però us he de dir que van tenir un error de càlcul, segurament en pro de les necessitats sexuals masculines després del part. Hi ha càlculs, hi ha errors, doncs sí. Les necessitats de criança no s'acaben el primer mes ni els primers 6 mesos. La intensitat disminueix i requereix d'altres habilitats adaptatives per acompanyar aquella criatura que ha d'aprendre a adaptar-se al món, aprenent a moure's, a menjar, a parlar, a evitar els perills. Com a mamífers que som, la mare desenvolupa tota una sèrie de funcions de cura i de protecció que la fan viure en un estat d'alerta i vigilància constant. I que això dificulta la connexió amb ella mateixa. Si és que el que es demana des de la societat és seguir connectada amb aquest món exterior. Això pot generar conflictes, confusions, contradiccions. De sobte, el que tenies tan clar durant l'embaràs ara ja no ho veus ni tan clar, ni tan fàcil, ni ho veus igual. O ho sents totalment diferent perquè... Com tot això no s'explica, comporta dificultats després amb les relacions, amb el món social, amb la parella. La qüestió és que en molts moments la maternitat comporta soledat, confusió, incomprensió, renúncia, injustícia. A més de tot lo bonic i tot lo positiu que s'explica des de la maternitat utòpica.
Porto amb mi les coses que em vas dir. el teu amor, el meu verí, una part de tu em floreix a dins.
Avui tenim amb nosaltres una superconvidada, perquè per mi és una superheroïna. Mare de 4 fills, advocada i presidenta i fundadora de l'associació Doda Pit de Tarragona. Anna Pacheco, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Anna, estic molt contenta de que hagis vingut i de veritat que per mi ets una superheroïna per tota la feina que sé que fas des de fa molts anys i pel sol fet de tenir 4 fills. És una admiració tremenda. Jo només n'he tingut un i la feina que comporta és tremenda, no? M'agradaria que compartissis, no?, quina va ser l'experiència que et va portar a crear Doda Pit.
Doncs una mica el que comentaves de la soledat de la mare. Jo havia estudiat una carrera i sabia, creia jo que sabia moltes coses. Inclús havia estat durant molts anys directora d'un esplai. Portava nens de colònies, grups de 50 i 60 nens. I de cop i volta em quedo embarassada, un embaràs realment meravellós, sense cap complicació atípica, i quan vaig veure per primera vegada la meva filla, la primera és una nena i després són 3 nens, vaig sentir que era... Va ser un xoc d'emocions, perquè no era potser el que jo m'havia imaginat. Tampoc sabria dir-te si era millor, però va ser dir, oh, no m'esperava això, no? Llavors, clar, vaig caminar sola durant 5 mesos.
Wow.
I van ser 5 mesos durs, perquè la nena va néixer justeta de pes, va perdre molt de pes, es va quedar en 2,4 quilos. Clar, jo estava emperrada en donar-li pit, perquè jo havia anat a les classes, me sabia tota la teoria de les classes prepart i això, però jo tenia el referent de la meva mare. Jo sóc la gran de 4 germans i jo havia vist a la meva mare donar el pit, sobretot a la tercera germana i a la quarta, sobretot, que ens portem 10 anys amb la petita. I jo estic agraïda a la meva família perquè considero que, malgrat tot, ha sigut una família feliç, no?, dintre de tot. Vull dir que ens han educat bé i sense cap necessitat, allò. I clar, jo volia donar el pit, però veia que no me n'en sortia. I desgraciadament als hospitals, en l'any 97, encara se regalaven les bossetes de regal als hospitals, que eren plenes de propaganda, però entre aquesta propaganda hi havia llets de fórmula i el biberon, i un xupete i tot això. Però ningú t'explicava un folleto de com donar el pit i els problemes que tenies. Què va passar? Que jo estava desesperada. Desesperada. Vaig visitar un parell de pediatres, inclús privats, fins que vaig trobar amb un, el doctor López, que li estaré agraïda tota la vida, que ell me va dir, simplement me va dir, confia en tu mateixa. Me va donar 4 directrius de posició i poc més, no molt més, i amb això jo ja vaig arrencar. I amb aquestes, la infermera de pediatria que em portava de cap Jaume I, la Helena Capell, que també li estic molt agraïda perquè ha vist créixer els meus 4 fills.
No? I jo li estic agraïda per haver-me ensenyat a ser infermera de pediatria, perquè vaig aprendre d'ella.
Ella s'estimava
la seva feina i els nens.
Sí. Doncs ella un dia em va dir, escolta, el doctor Gómez Papi des de l'hospital està organitzant un grupet de mares, diu, per què no vens? Diu, i així pues, compartiu experiències, i bueno, no em va explicar molt bé. I jo, com que sóc una ment inquieta perquè m'agrada provar-ho tot, doncs vaig dir, per què no? I clar, quan vaig arribar a la primera reunió i vaig veure 10 o 12 mares, totes amb bebès com jo, ostres, vaig dir, no estic sola, què és això?
N'hi ha més.
Què és això? I totes explicaven els mateixos sentiments, com se sentien, que el seu bebè no guanyava pes, que com... Que... I vaig dir, oix, això què és? I va ser un enamorament des del primer moment. I vaig dir, això ha de ser útil per a altra gent. Si jo m'he vist sola, segurament moltes mares es veuran així. I llavors és una mica el que no quieras para los demás no quieras para ti, i al revés. Doncs va ser quan, mira, ens van començar a reunir soles i soles, primer sempre en el CAP, sempre el CAP ens va acollir, però ja l'any 2002, jo com a formació, clar, la meva formació com jurídica, pues, em va dir, escolta, això ens hem d'associar i legalitzar, no? I llavors va ser quan ens vam buscar el nom, que també va ser molt bonic el procés, no?, de buscar el nom i tot. I bueno, i des de llavors, des del 97 com a grup i des del 2002 com a associació.
Clar, jo des de la part que m'ha tocat de viure com a infermera, no?, en tots aquests anys que vosaltres ja existíeu, el que he vist és que heu fet una feina enorme de contenció, de suport, d'acompanyament, perquè sí que és cert que després, dins de l'àmbit de la pediatria, es va començar a instaurar aquest procés, però per molt que des del CAP es fes l'atenció individualitzada, aquesta ajuda de tribu no la podíem oferir, no? I tu pots donar una ajuda concreta en un temps determinat, però tu ja saps que els moments de soledat i de desesperació. I clar, el que sí que admiro molt, no?, és aquest voluntariat que heu estat fent, no?, amb aquestes disposicions a assistir les trucades de les mares, que us podien trucar en qualsevol hora, qualsevol dia de la setmana, per preguntar què puc fer quan ja no saps on aferrar-te, no? M'imagino.
24 hores, 7 dies. La veritat és que el telèfon és d'una generositat increïble, les noies, que actualment són 8. Són 8, diguem-ne, assessores. Però sí que és veritat que nosaltres fem no només acompanyament, sinó un suport que el que és l'àmbit sanitari en si no pot donar, per temps i logística.
Està
però
clar.
És que a vegades la mare allà troba el seu espai per sentir-se lliure realment, perquè a vegades se sent pressionada, inclús per donar el pit.
I tant.
I donar el pit, a veure, és un aprenentatge també, perquè a la naturalesa hi ha cries que també moren per no adaptar-se a la mare. I, i llavors és la llei del fort, del més fort. Pues en el bebè humà també, el que passa que no el deixem morir. Però vull dir que si ens ve una mare molt desesperada, que la veus ja trista, que la veus que dius... I que a més se sent pressionada inclús pel propi personal sanitari,
i tant.
Nosaltres li diem, escolta, el primer és ets tu has d'estar bé tu per llavors poder criar bé el teu fill. Si li has de donar un biberó, no passa absolutament res. Llavors fan un canvi. Quan ja se senten alliberades d'aquesta pressió, llavors comencen a buscar la solució per dir en què puc aprendre. I llavors, doncs, hi ha lactàncies recuperades, eh?
Sí, i si no hi ha lactàncies, com a mínim, jo crec que també amb aquesta opció de llibertat hi ha més vincles positius, no? Perquè aquesta pressió, aquestes incongruències per imposicions, no?, que no permeten la connexió de sentir el que realment la mare vol fer o necessita, també genera distàncies i dificultats, interferències en el vincle afectiu, no?, del nadó. Llavors, jo és el meu punt de vista, que no vol dir que sigui el de tothom ni el de tots els sanitaris, no? Penso que s'ha de respectar la inèrcia, no?, de la tendència de cada mare, sempre i quan, no?, el pes i la salut del nadó estiguin en un estat òptim. Però sí que és cert que potser ara, en els darrers anys, s'ha tendit molt a la pressió per aquesta banda, i és una pressió, igual que molts anys enrere estava mal vist donar pit, no?
Sí.
I sempre, per una cosa o per l'altra, acabem tenint pressió.
Sí. Les dones és que ho portem en el front, a això. Sempre estem qüestionades. Però sí que és veritat que és important no sentir-te jutjada. I una cosa també important és que s'està creant molta violència obstètrica, de tot tipus, cap a la dona.
Obstètrica i d'atenció en aquest sentit, sí, totalment d'acord.
És a dir, tu ja en l'embaràs has de seguir unes normes, però el part no és un part la majoria de les vegades respectat, perquè a vegades hi ha dones que necessiten el seu temps, el seu procés. Clar, tu arribes a l'hospital i després de 20 hores allà que no dilates, pues vinga, t'enxufen i a lo millor te falta una horeta més, o te falta caminar, o te falta... I la mare a vegades això ho vol, i se sent això, diguem-ne, víctima d'un sistema que després no acabes d'entendre, no? Perquè jo penso que el part ha de ser una cosa, és una cosa molt íntima i única. Només passa una vegada i l'has de recordar, malgrat el dolor i tot, com una cosa que vulguis repetir, saps?
M'agrada molt això que dius, no? Perquè potser jo en el meu cas vaig tenir l'experiència negativa, no? I et puc dir això, no? Que el que en els anys sento és que em van arrebatar aquesta oportunitat de viure aquesta situació, pues, com jo podia, com jo volia, o com, perquè és com un dret que després d'un embaràs és que estàs esperant, no? Sí. Allò, i crec que tothom es mereix viure aquesta sensació.
Sí, i és exacte, és que el procés de l'embaràs i del part i les primeres hores de la mare i el bebè és que són úniques. El paper del pare és fonamental i en la criança, però els primers moments penso que s'han de protegir moltíssim, moltíssim. I la primera infància del bebè també s'ha de protegir. Infància en el sentit de el bebè i la mare, no? La primera criança s'ha de protegir moltíssim. I s'ha de protegir, sobretot, la mare. La mare ha de sentir-se lliure per poder optar a una alimentació saludable, a poder gaudir del bebè, perquè el nen, el cachorrito, creix de seguida i perds una oportunitat única, i més ara que les mares cada vegada són més grans i que només tenen un nen.
Sí, sí, sí. Hi ha una imatge que representa molt bé això que dius tu. A mi me la va transmetre una professora d'acupuntura, la Montse Camps, que li estic molt agraïda per tot el que vaig aprendre d'ella, no només amb acupuntura, sinó amb criança. I és que hi ha una imatge que és molt senzilla, no? Són tres cercles concèntrics, un més gran, un mitjà dins i un més petit a dins. El més petit és el nadó, el següent és la mare i el tercer és el pare. O sigui, la mare en els primers moments de criança inicial s'ha d'ocupar del nadó, i és l'única que se n'ha d'ocupar, si es troba bé, en condicions, i el pare ha de cuidar la mare, no? De vegades el pare té que cuidar el nadó, pel que sigui, perquè la mare no es troba bé, però la seqüència natural és la mare ha de cuidar el nadó, ha d'establir aquest vincle i aquesta connexió, i ella ha de ser cuidada, i ha de ser cuidada. Què passa, no? A la realitat, que tothom mira el nadó i al final la mare es queda aïllada, apartada, que és normal, és el que deia, no? És que ells brillen i brillen tant i són tan bonics que és així, és un imant que no pots resistir, no? A mirar. Però aquesta seqüència dels tres cercles concèntrics, no? Penso que és molt gràfica, perquè també entenc, no? I sé i he vist i he gaudit dels pares i que es volen implicar, no? I que volen ser-hi. Però hi ha moments en els que hi ha de ser només la mare,
sí,
no? I aquest és el paper que tu explicaves.
Sí, sí. Ha de ser així i no tothom ho entén, eh?
Exacte.
I més ara, per desgràcia, que hi ha tantíssima separació, que en el fons és perquè volem viure tan ràpid i no tenim paciència. No deixem espai a l'altre, no? Perquè els nens no es perden. Jo estic convençuda que un fill no es perd. Si tu estimes el fill, el teu bebè, i després te separes perquè la vida de família potser se trenca i no és la família tradicional en què hem estat educades, aquell fill té dret a gaudir dels dos. I no importa, és a dir, no s'ha de tenir pors que perdré el meu fill, que no el veuré, que no... No, sí, jo crec que amb una miqueta de sentit comú les coses es posen al seu lloc.
Sí, això que acabes de dir està molt bé que ho diguis, no? Jo penso que sí que és important, no? Evidentment que gaudeixin dels dos si tots dos estan en una disposició positiva per fer-ho, no? Però sí que crec que s'ha de respectar una mica el procés inicial de criança en el que parlàvem, no? Que el nen en aquells moments, en aquella lactància o en aquella criança o en aquell moment de l'edat que sigui, pel que sigui, encara necessita estar més amb la mare, s'ha de ser una mica coherent, no? I la compartida pot ser-hi, però pot passar més temps amb la mare perquè la necessitat és física i és vital, no? I això és difícil, no tothom ho entén i no tothom ho sap respectar i ampliar, no?
Costa moltíssim, sobretot entre els professionals del dret, costa moltíssim convèncer-los de que el que et deia, que el nen no es perd, vull dir, deixa que el nen gaudeixi d'un primer moment. Bé, és una aberració que un nadó de 8 mesos tingui una compartida.
Clar.
I un nen d'un any tampoc, ni totalment de 14 mesos, sí, perquè sí. Els primers anys el nen no pot dormir ara en una casa, en una setmana, després en una altra. Això és una aberració, ja inclús biològica.
Sí,
biològica.
Jo ho comparteixo, eh? I això no és en detriment del dret dels pares a tenir-los, sinó és a favor dels nens.
Exactament, exactament. I el pare ha d'estar acompanyant sempre. Hi ha moments que estarà moltes més hores i hi ha moments que estarà menys. Però jo sempre poso l'exemple. Imagineu-nos una parella superenamorada, feliç, estupenda, de Déu. Resulta que el pare, sí, el pare pues, el destinen a treballar a Austràlia. I clar, un treball que no ha de dir que no, perquè guanya molts diners, perquè serà qualitat de vida, però a més serà per un temps. No diu que no. I, en canvi, no veurà el seu fill. Tot el que ell voldria, el veurà segurament a l'estiu, 15 dies a l'estiu, o potser un cop al mes, però no es farà un... no farà un drama d'això. Però si això ho fas, per què quan la parella es trenca no es pot arribar a un acord així? Ojo, potser... no sé si m'estic explicant bé, perquè no és que estigui en contra de que el pare no tingui el fill, ni molt menys.
Crec jo que només t'expliques molt bé.
Crec
sí,
que s'ha de reivindicar el dret del nen a tenir una vida
un progrés coherent, natural.
Exactament, un progrés natural. Sí,
natural i biològic. Mm. I tant, és així, és així. Jo també estic totalment d'acord, comparteixo aquest parer. I em sembla molt interessant que ho hagis exposat, perquè estàs dient coses molt importants que jo penso que s'han de dir, perquè la veu popular no les diu. Ens les diem entre nosaltres, no? O ens les diem algunes persones que comencen a pensar diferent o que funcionen diferent, però la veu popular no és aquesta, i aquest és un dels temes, no? És molt bonic això que has dit. Que m'agradaria preguntar-te a nivell personal, no? Com creus que la maternitat afecta, no, a les dones a nivell professional? Mare Quin és meva. El teu punt de vista?
Això sí que ahir m'has tocat.
Ja ho sé, perquè és una pregunta que sé que fa mal si ets mare i si a més tens una carrera com la teva, i ho sé. Però és que te l'he de fer perquè com tu, com jo, com moltes dones, no, estem en aquest punt.
Sí,
no?
Mira... jo, es parla molt d'igualtat, moltíssim, i de fet ara s'han aprovat uns permisos per igualitat, diguem-ne, o sigui,
sí, igualtat.
Igualar els homes i els permisos de les dones i els dels homes. Però nosaltres, com a mares, demanem equitat, que no és el mateix. No és el mateix, és molt més important. Si tu vas a un cinema i te toca la fila, una fila, en la que molt bona fila, però resulta que al davant se te posa una persona alta que tu no veus bé la pantalla. Què fan? Te posen un seient, no? Perquè tu puguis veure igual que l'altre la pel·lícula. Doncs en la maternitat ha de ser exactament igual a nivell professional. S'ha de protegir de tal manera la maternitat que quan tu decideixis tornar a la feina tinguis les mateixes igualtats i les mateixes oportunitats que una persona que no ha fet aquest parón. Perquè els permisos que han igualat amb els homes, el procés biològic d'una dona no el passa a l'home.
Clar,
la dona
la
necessita,
física.
Exactament, necessita més descans,
i tant.
Més temps de descans. Perquè tu a les 16 setmanes encara estàs... sortint del núvol, i físicament te trobes molt malament. Molt malament. I això no s'ha tingut en compte. Llavors jo demano equitat.
aquesta comparativa metafòrica que fas és molt bona, és molt bona, és molt gràfica i és molt necessària, no? Ja no només amb el sentit de que quan t'incorporis, sinó que és que encara que tu et vulguis incorporar, què passa, no? Qui se'n fa càrrec del nadó, no? És com, no pots escollir realment fer cas al que et diria el cos, que potser seria quedar-te amb el teu nadó. No pots ni siquiera escollir el que és el teu instint biològic.
I és una pena, perquè estem dient que es posin més guarderies, i això està molt bé, està molt bé, i que s'ajudi a les guarderies i tot. Però si jo aquest matí baixava de Sant Pere i Sant Pau a Tarragona en autobús i just en Països Catalans hi ha una guarderia. Mm-hmm. I a la finestreta estaven dos nenets petits, dos bebès, i estaven allà esperant. I saps, ells miraven a través del vidre i pensava, estaven sols. Bueno, suposo que la cuidadora estava dintre i això, però pensava, dic, ostres, que pena, no? Aquests nens podrien estar a casa perfectament, perquè eren molt petitets, tenien doncs, 12 mesos o així. I és una pena que és... Són com a granges humanes, no? D'alguna manera. Deixem allà el nen i l'agafem de pressa, a les 3, corre, corre, i no disfrutem. Ara, últimament, s'està estilant, i és una fórmula que conec de prop, i és molt bonica el que diuen mare de dia.
Sí, la conec. I
això
tant.
És molt bonic, és una fórmula alternativa, però que dintre de lo que hi ha, doncs penso que és una fórmula molt maca, perquè són realment mares, cuidant el teu nen com si ella fos la mare de dia, mentre tu treballes. Llavors tenen 4 nens, entre 3 i 4 nens, i els cuiden perfectament. Jo tinc una veïna que se dedica a això.
Ostres.
I jo veig com ella cuida els nens i penso, ostres, que bé, no? Jo...
S'ha de tenir una formació, no?, per ser
sí,
mare de dia.
Sí, s'ha de tenir una formació,
unes
condicions adequades. Ella les té, després tenim una comunitat que permet això, no?
Clar, clar.
Però realment és una fórmula molt, molt interessant. Molt
a tenir en compte, no?, perquè és el que dèiem, no tothom té recursos, no els avis sempre han de ser la crossa que ajudi.
Mira, això s'acabaria... amb més una miqueta més d'ajuda, almenys durant un any. Nosaltres, totes les plataformes de mares, i jo sempre demanem els 6 mesos de baixa, entre 6 i un any de baixa. I és que és així, perquè quan tu una ternera, o sigui, una vaca té la ternerita, fins que no camina i és independent, no la deixa.
Sí, sí.
Nosaltres, el nostre bebè, amb 16 setmanes, que són 4 mesos i mig, ja l'enxufem.
Sí, i es moriria si no estigués amb un cuidador, és així.
O amb una guarderia, o amb un avi, si tens la sort. Però, clar, i això, alguna mente pensante dels governs, això ho ha de tenir en compte. I si això és possible i viable en els països del nord, doncs perquè aquí no. És una qüestió de cultura i d'esforç.
I de prioritats, no? És el que dèiem, perquè Dinamarca és un dels països amb un índex de felicitat més gran, doncs sembla ser que tenen una inversió molt més alta en els recursos socials perquè les persones que viuen en aquell país es quedin i potencien molt més tot el que és en aquest sentit, no? Però, clar, ha de ser una prioritat de valors, una prioritat de govern i
és que les mares, en realitat, estem criant els homes i dones del futur.
Sí, 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 totalment.
Els metges, els enginyers, els constructors, els infermers, els forners, tota aquesta generació.
Clar.
I clar, jo penso que això s'ha de protegir.
I tant, però com dèiem, no? És un tema de valors d'estat. A Noruega, a Finlàndia, per ells un valor és tot el professorat, perquè són els que més hores passen amb els habitants d'aquell país del futur, no? Llavors, clar, no és tan senzill ser professor allà, per exemple, com en altres països. I per ells ser professor és un honor i és un valor i és una altra manera d'entendre-ho que no és com aquí, no?
Sí, els pilars d'una societat és salut, la educació i, si m'apures, la justícia.
I tant.
No? Però sobretot salut i educació és molt, és moltíssim.
És així. Una cosa et volia preguntar, perquè també és cert que les dones som com som en molts sentits, no? I el nostre món emocional també es complica, no? Quan de sobte som mares és com que es desenvolupa, sembla que es desenvolupi un nou cervell, unes noves neurones, no? Quan en realitat sembla ser que és aquest cervell reptil, aquest cervell instintiu que ajuda i que ens facilita dedicar la nostra atenció a protegir a les nostres cries. I clar, ens pensem que això forma part del procés de la normalitat, però no ho vivim com és realment, no? Com que tu realment estàs connectant amb una part tan instintiva, tan profunda del teu cervell, que et fa fer coses i reaccions que de vegades en un estat de no criança no faries mai. No? Jo crec que sí, això sí. És molt important dir-ho perquè també provoca una sèrie de canvis en els paradigmes que tenies abans de ser mare i els que tens quan ets mare amb les reaccions i amb el teu sistema de funcionament. Tot això canvia. Jo crec que es va diluint a partir dels 3 anys, no? Que ja veus que la cria és més autònoma, camina, parla, no? És com ja aquest cervell reptil no és tan agut, però tot això ens provoca canvis, no? Tu que fa tants anys que acompanyes a mares, quines creus que són les trampes que ens provoquem nosaltres mateixes com a mares en aquest procés de criança primerenca?
Les trampes, el que no diem.
Trampes, no? El que ens boicotegem, el que ens fa fer-nos mal a nosaltres mateixes.
Mira, a vegades estàs molt cansada i tens ràbia i sents ràbia cap al bebé. Oh, que s'adormi ja, ostres, que s'adormi, ja no tindré més fills. Ja no. Tot això, d'alguna manera, ho neguem, perquè, clar, està mal vist. Jo sempre poso d'exemple Andersen, els contes d'Andersen, sí. No? Andersen s'abaixava a les cuines de Palau o d'on visqués i escoltava les històries de les cuineres. Clar, les històries de les cuineres eren de dones, històries de dones, de mares que pegaven a les filles, que les abandonaven, clar, eren històries cruels. I ell pensava, home, si jo escric això ho tinc que posar, ho tinc que dulcificar. I va inventar la figura de la madrastra. La madrastra és la que es pot donar el luxe de criticar-te, d'estar cansada, de rebutjar el fill, de tots aquests sentiments que moltes sentim, perquè és normal, hi ha moments, tens baixons hormonals, no? Tens baixons de felicitat i tens baixons que dius, és que estic farta. A mi un dia se me va perdre un dels nens a PortAventura.
Socorro.
Estava tan cansada, jo aquell dia estava esgotada, a més el nen era tremendo, era el tercer, i a més estava gelós del quart, bueno, i se me va perdre, bueno, perdre, se me va despistar.
Despistar,
sí. I jo vaig parar i vaig dir, ui, m'és igual, si no el trobo, m'és igual. Després vaig reaccionar, però en aquell moment, i això m'ha quedat gravat, perquè pensava, dic, ostres, com devia estar per dir, m'és igual. Perquè el nen, és que no em feia ni cas, Saps allò de repetir, no facis això, no pugis, no sé què, no, dona'm la mà, bueno. I vaig dir, és que m'és igual si se perd, m'és igual. Clar, arribar a aquest sentiment, ostres, jo ho verbalitzo ara que tinc 53 anys.
Exacte.
Això ho he amagat sempre, és la trampa. Aquest sentiment, a qui ho expliques que t'entengui?
Que
no et
tuiti.
Exactament, a una altra mare. A una altra mare. Per això nosaltres en el grup, jo crec que és molt bonic sentir-les parlar. I plorem totes, amb totes, saps? Perquè, clar, expliquen coses. O, per exemple, les relacions amb la parella. Ostres, això és un tabú, també.
Tabú,
ningú parla
silenci,
d'això. Ningú
aquí
parla
tothom
d'això.
És
I
Disney.
Resulta que, clar, home, no, pues no, doncs...
O 9 setmanes i media, sí, clar, sí.
No, hi ha vegades que no tens ni ganes de veure el marit, que tens inclús somies en la ferida, del si t'han fet una episiotomia, si no, recordo que tenia por d'anar a fer caca.
Clar, i tant.
I em va durar més d'un mes.
O més, depèn de la ferida.
Clar, llavors, clar, tot això no t'ho explica ningú. No t'ho explica ningú. Llavors, ostres, és que la maternitat del Corte Inglés és molt xula.
Mira, jo havia posat la maternitat de Disney del Corte Inglés, dic, no farem propaganda, però és que és tan gràfica això, no?
Que és bonic, és bonic. I gràcies a això t'animes. Però, bueno, que hi ha un quart oscuro també,
Un quart oscuro i un túnel molt largo, sí.
Sí.
Ja pots dormir, la lluna és aquí i plouen els somnis com mars de colors que ara omplen el teu llit. Si tanques els ulls, junts creuarem oceans sense fi.
Jo sé que des de l'associació Dodda Pit s'ha fet una feina invisible i extraordinària durant tots aquests anys i que seguiu sense tenir un suport estructural i econòmic, no? Creus que ha arribat el moment de fer pressió a nivell polític?
Doncs mira, ho estem fent d'una manera... Vam començar sutilment, perquè jo, com dic, he anat fent bolos per tota Espanya, parlant de la, reivindicant els drets de la mare, i resulta que un bon dia ens vam reunir i vam dir, escolta, per què no recollim totes les angoixes que tinguin i les inquietuds les mares treballadores? Vam parlar amb la clínica, amb una universitat, la Miguel Hernández de Múrcia, i ells tenen la figura de la clínica jurídica, que jo no ho sabia, però en totes les universitats hi ha una clínica jurídica. Llavors, elles ens van dir, sí, podem utilitzar aquest format, nosaltres us podem acompanyar, i bueno, ens vam reunir amb molts grups de mares, setmanalment, i vam recollir unes propostes. I ara, el 8 de juny, de juliol, a Elche, ens reunim, fem unes primeres jornades, i hem començat a parlar ja amb el Ministeri d'Igualtat, ja hem tingut la primera reunió. De moment, bueno, ens escolten. Són durs, Els polítics són durs, perquè si no hi ha negoci... llavors, costa de convèncer. Però jo que ha canviat bastant tot.
Clar, jo crec que hi ha hagut un procés, no?, i costa molt de canviar, però penso que aquesta porta...
I l'accés de la visibilització de la dona i de la violència contra la dona i de molts patiments que hem tingut, que durant molts anys s'han ocultat, clar, ara comencen a sortir. I a més, és que les estadístiques canten. La natalitat està baixant, la maternitat cada vegada està sent molt més alta. Una noia amb 23-24 anys no pot tenir un fill. L'estructura social no li permet tenir un fill, i això és una pena, perquè, clar, amb 39 anys sí que tu psicològicament estàs superpreparada, però t'estàs perdent una vitalitat i la teva naturalesa no és la mateixa. Vull dir, estem negant la nostra pròpia biologia.
Ja no només en aquest sentit, sinó també en el sentit d'escoltar el cos simplement quan ets mare, no?, i de poder acompanyar des del que el cos et demana i no la societat t'exigeix. És molt diferent, no? Més enllà de donar pit o de llatar d'una manera o d'una altra, jo crec que el vostre suport i acompanyament a les mares ha estat la salvació de molts moments crítics que alguna mare us agrairà eternament, segur, no? Jo, com a infermera de pediatria, que ho he vist i he vist com ho heu fet, i des del respecte, des de la cura i l'altruisme que heu posat, no? Cada consell, és que no té preu, no? Però potser per mi el valor, no?, per ja tancar una mica el podcast, perquè seria infinit, ho hauríem de fer una sèrie de podcast setmanals, perquè són temes que donen per molt. Jo crec que el valor... Que per mi és més important de tota la vostra tasca és aquesta tribu que s'ha anat fent més forta i que ha anat creixent. És brutal, no? Jo crec que, sobretot perquè vivim en una societat que tendeix cada cop a l'aïllament. Llavors, clar, demanar-te, no? Com creus que es podria mantenir aquesta tribu i generar comunitat des d'una estructura social establerta i ben definida? Perquè segur que tu això ja ho has pensat.
O sigui, amb els anys que porteu i que portes, sí. No? Com seria?
Pues no sé si vaig a dir una bogeria, però la...
Segur que no.
No. Hi ha 10 passos perquè et donguin el... la identificació d'hospital. Abans es deia amigo de los niños, ara té amics de la infància, bueno, o així. I l'últim punt, que no més important, és el tenir un grup de mares. Doncs, per què no som l'últim esglaó dintre del món sanitari, no? Després de l'auxiliar, que vingui el grup de mares. Perquè nosaltres tenim aquest lloc per poder atendre una mare que vulgui plorar, que vulgui dir, estic cansada, què li passa al meu fill? És un nen sa, no necessita del metge, no necessita de l'infermera, no necessita els cuidados d'un sanitari, però en canvi necessita altres cuidados que no rep del sistema
Exacte.
Sanitari.
I que visqui això la mare no vol dir que sí o sí hagi de passar per un acompanyament psicològic, perquè no és una patologia el que està vivint.
Exacte, sí.
I això és molt important tenir-ho clar, no? Però sí que si no té l'ajuda, ho serà.
Sí. Hi ha algunes lactàncies, les hem vist abandonades per pura depressió de la mare. Però una tristesa que no s'ha pogut gestionar, no hem sabut acompanyar-la, o quan ha vingut ja pues era tard. Bueno, i llavors, quan tenen un segon fill, tornen al grup i diuen és que no vull fallar aquesta vegada. Clar. I és curiós perquè et dol que diguin fallar, perquè no fallem mai, les mares no fallem mai.
No, però el sentiment de culpa sempre... Jo crec que te n'injecten uns
sí,
quants...
Sí, i això en el grup, el que dius tu, la tribu, se suavitza. Perquè surts empoderada.
Clar.
Surts empoderada. Clar. Jo sempre els hi dic, tu ets la millor mare que hi havia en el mercat per al teu fill. Te van escollir a tu, no em van escollir a mi. I bueno, riuen, però és que és així. És el bebè que ens toca i és el que és, i som la mare que hem de ser.
I tant. Ja no només aquesta renúncia, no? o autocrítica en quant a la lactància, perquè això va passant diferents moments durant tota la maternitat, no? En el que necessites aquest suport, perquè hi ha molts cops que estàs perdut, que no saps com fer-ho, que no saps perquè repetir l'esquema del que vens no t'agrada, perquè l'esquema nou no l'acabes de veure clar, no? I el veure el que han fet altres mares i que és aquella normalitat d'ostres, pues mira, pues he fet això, ja és suficient com perquè diguis uf, baixo tensió i ho provo, no?
Sí, 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 ha de ser així.
Ha de ser així. Anna, agraïdíssima per la teva col·laboració, perquè penso que la teva aportació des de la teva experiència és d'un valor incalculable. La feina que esteu fent crec que s'ha de visibilitzar i per això us he volgut convidar i penso que això s'ha d'escampar, no? Com un efecte papallona i que s'ha de fer gran i que heu de tenir el suport i l'ajuda, no? I agrair-te.
Jo agrair també a les meves companyes que estan treballant moltíssim. I elles, jo els meus fills ja comencen a ser grans, tinc altres problemes, però elles que tenen els seus bebès a vegades han deixat la seva pròpia família per ajudar altres mares. I si començo a dir noms, me deixaré algun i em sabria greu, però a totes... A més, me les estimo i jo els hi dic és que us necessito, perquè la seva feina ara mateix és molt important. I és curiós, és una feina molt invisible, però queda. I a mi em fa molta il·lusió veure nens grans, ja, potser amb 5 o 6 anys, i dir, ostres, jo aquest nen el vaig veure... petitet, que no s'enganxava al pit, que mira després...
I ha passat així,
sí,
bum,
sí.
Com si fos ahir.
Sí. I és molt bonic.
Jo penso que això, com tu dius, malauradament és invisible i em resisteixo, al contrari, s'ha de fer més perquè tot això sigui parlat, dit, entès, no? Perquè la soledat dins de la maternitat no sigui un problema, no? I que la mare sàpiga què es pot trobar, a on pot demanar ajuda i que aquestes ajudes cada cop siguin més socials, no? I a un nivell polític més alt. Moltes gràcies, Anna.
Gràcies a vosaltres. Thank you.
La ciutat que cura, ja sabeu que empenya el progrés i a la cultura de salut. I és per això que tenim a conèixer espais com Doda Pit, FEDALMA, Associació Pro Lactància Materna i la plataforma Petra, que lluita per una maternitat feminista des de l'equitat i la justícia. La ciutat que cura, tenim a empoderar-te, ja que llegeixis més sobre com funciona l'anatomia humana, el vincle afectiu i el cervell reptilià en el moment en què ets mare. També com a pare tenim a conèixer-ho perquè això et facilitarà molt la convivència i el suport que li puguis donar a la teva parella. Amb tot, com infermera de pediatria que he estat i que sóc, dir-te que sí, que jo t'animo a passar el pont i a seguir amb la teva maternitat. Això sí, amb tota la motxilla de coneixement ben equipada, amb tot el que necessites per superar els obstacles que et pots trobar a l'altra banda del camí. Dir-te que el tresor que tindràs a les teves mans i entre els teus braços val tot això i més. I per això, com a mare, t'he de dir que si dubtes en ser-ho o no, no t'ho pensis, perquè això és un amor infinit.
Fins que de sobte vols plorar, pensa les nits que van passar, que malgrat tot m'estic...
Dir-te que si ets mare, no oblidis mai cuidar-te, trobar el teu espai, escoltar-te i estimar-te, perquè només així podràs donar el millor de tu. Encantada d'oferir-te un nou episodi des de la ciutat que cura. I volem felicitar novament a l'associació Doda Pit per la seva immensa tasca. Animar-vos a trobar-los a les xarxes. Gràcies, Anna, per seguir al peu del canó tots aquests anys. Gràcies a FEDALMA també i a la plataforma Petra per donar suport i seguir lluitant amb noves forces per mi i per totes. Gràcies en nom de la ciutat que cura.
De forta que era la corrent, has topat amb algú...
Animar també els homes a respectar-se també i a fer-se respectar en tots aquells drets que exerceixen per acompanyar les seves parelles. Encoratjar-los a ser valents, a ser forts, perquè la batalla de la paternitat conscient ve sense instruccions, però crear-la bonica depèn de vosaltres. Animar-vos a contribuir econòmicament i a recolzar aquestes associacions, perquè és molt poquet el que s'ha d'aportar per ajudar-les a créixer. El que invertim avui en cuidar-nos, protegir-nos i respectar-nos està generant un millor futur pels nostres fills i filles i per l'evolució de la humanitat. Profuns com sempre i amb esperit lluitador, us animem a demanar ajuda, si la necessiteu, a fer tribu i a compartir experiències per seguir creixent. La ciutat que cura és pro, pro tu, pro salut real i pro maternitats i paternitats conscients. Escampa i distribueix aquest podcast a totes les mares i pares que creguis que ho poden necessitar. Encara que estiguin lluny, l'ajuda els arribarà. Una abraçada ben forta. Fins al proper episodi.
Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.